Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, arribar a viure un poble. La pandèmia ha canviat molt la idea de benestar que tenim tots plegats. Sobretot els primers mesos, els de confinament més estricte, van discriminar les persones que vivien en pisos de ciutat, de vegades sense ni balcó, i les que tenien la sort de viure al camp. Sort entre cometes. El valor de la comoditat i la proximitat de determinats serveis s'ha posat en dubte, i com que el teletreball s'imposa cada vegada més, l'èxode de la ciutat per anar a viure als pobles ha estat a l'ordre del dia des de la passada primavera. Però què suposa realment arribar a viure un poble? Un poble desconegut. L'escriptor Francesc Serés, que avui ens acompanya, ha guanyat el Premi Proa amb la novel·la La casa de foc, on parla precisament d'aquest procés amb un narrador que, com diu ell mateix, passa del com he arribat fins aquí a l'on soc. Òbviament, els fets de què parla Francesc Serés van tenir lloc fa molt de temps, molt abans, uns quants anys abans de la pandèmia. També ens acompanya la psicòloga Mònia Presta, que va néixer a Itàlia, que va venir a viure a Catalunya, primer a Barcelona i després a un poble del Maresme. Ella diu d'aquells primers temps: jo notava que el cervell se m'introduïa en maneres noves de pensar. Quan vas a un nou país, vas obrint la ment, vas agafant tradicions o maneres de pensar que incorpores. Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, arribar a viure a un poble.
Soc Josep Maria Fericla, doctor en Antropologia i col·laborador del Gaspar Hernández de diversos programes de Catalunya Ràdio. El tema de si més o menys, les persones que arriben a una comunitat petita són rebudes de la mateixa manera arreu del món és una pregunta interessant i que no té una única pregunta. Perquè diríem que, en primer lloc, una comunitat humana petita, o sigui, un lloc petit on visqui gent i es conegui tothom, implica que hi ha una sèrie de codis comuns. Codis vol dir gestes, termes de referència, punts de referència, relacions entre les persones i manera de relacionar-se. Aleshores, el que arriba de nou, pues, habitualment es troba més o menys al marge d'aquests termes de referència que estan establerts i que totes les comunitats petites els tenen assumits d'una forma conscient o habitualment inconscient, no? Després, clar, també depèn de l'antiguitat dels individus que formin aquesta petita comunitat receptora, que visquin al lloc, perquè si fa poc que han anat tots a viure en aquest lloc, doncs no tenen masses termes de referència. Però si són comunitats, doncs, que ja tradicionalment viuen allà, doncs poblets petits, per exemple, siguin amazònics, siguin de Mongòlia o siguin el Pirineu, doncs vol dir que tenen molts termes de referència compartits. I després, a partir d'aquí, o sigui, el que arriba de nou ha d'entendre i ha de fer un esforç per acoplar-se, també depèn de la cosmovisió del grup receptor, és a dir, de la cultura de base. Hi ha cultures de base que inviten a rebre bé en els visitants, com per exemple el món islàmic. Els musulmans tenen per prescripció religiosa l'ordre, el mandat d'atendre bé els viatgers, els visitants, no? I un va a qualsevol lloc del món islàmic i se sent en general molt ben atès. Comunitats petites i també grans, no? Però millor les petites. En canvi, el cristianisme no hi ha aquesta prescripció, aquest ordre. I aleshores, doncs, esclar, depèn de la cultura de base, de la cosmovisió, doncs aquesta comunitat petita s'obre en els viatgers o es tanca en els viatgers, perquè els viu com una nova font de frescor, d'informació del món extern, inclús de diversió, o els veu com un perill i, per tant, s'hi tanquen, no? Així que jo diria que no hi ha un únic patró universal per rebre des de petites comunitats humanes a nouvinguts. I si algú de vosaltres s'arrisca a anar a algun poblet petit, que tingui en compte aquestes indicacions, que li seran útils. Adéu!
L'ofici de viure. un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, arribar a viure a un poble amb la psicòloga Mònia Presta, a l'estudi. Benvinguda, Mònia.
Hola, Gaspar.
I en Francesc Serés, escriptor, autor de La Casa de Foc, Premi Proa de Novel·la. Francesc, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Gaspar. Hola, Mònia.
Hola.
Senties, Francesc, senties en Josep Maria Fericla, antropòleg, dient, parlant de risc, si un s'arrisca a anar a un poble petit, deia. Bé, no sé, tu què parlaries, Francesc, després de la teva experiència i després de la que explica el narrador de La Casa de Foc, de risc o de riquesa, o de les dues coses?
Bé, suposo que una mica depèn del background anterior, no? De la biografia de cadascú, si prèviament havies viscut en un poble petit, com era el meu cas, no tan petit com aquest, però si venia d'un poble de Saidí, que ara són 1.600 habitants, i quines són les expectatives i també quines són les necessitats i tota la, diguéssim, com amb tota la cultura prèvia que hi ha a l'experiència, no? Com la modifiques i com la penses. En aquest cas, sempre has de procurar, o jo almenys ho procuro, perquè també la vida és limitada, de que tot sigui riquesa, és a dir, que no sigui un inconvenient el mateix fet de viure, no? És a dir, que si tu vas a un lloc tinguis ganes de convertir-ho en un temps plaent, perquè només en tens un de temps per viure, no? El que sí que és veritat és que rere les intencions, doncs, també hi ha una realitat que fa que, home, no sempre sigui tan fàcil transformar-ho tot en una experiència positiva i una experiència per recordar de manera agradable. Diria que tot depèn, com sempre, és a dir, com sempre, de quina és l'experiència prèvia i quines expectatives hi dipositis, i de la gestió d'aquestes dues parts de la balança, no?
La nostra psicòloga va fent que sí amb el cap. Mònia?
Sí, clar, si has viscut en una ciutat, potser adaptar-te a un poble és més difícil, però si hi ha tens l'experiència prèvia d'un poble, llavors bueno, ja coneixes algunes dinàmiques, perquè aquí a Catalunya diuen a Can, per exemple, podem dir a Can Mau, no? Havien llegit
sí.
El llibre. I llavors, clar, ja t'identifiquen, i això és el sentit de la comunitat, que també és, jo crec que és molt maco, i en canvi en la ciutat tot és anònim. Més difícil és si vens des d'un altre estat.
Sí, que és el teu cas. La teva experiència, Mònia, té mèrit, eh? I amb aquest català tan impecable que tens, i, no? De com t'has integrat.
Gràcies, Gaspar. Sí, sí, sí. És que, clar, quan vens d'un altre estat has de fer diferents dols. N'hi ha 7. El dol de l'emigrant té 7 dols.
Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha el dol de la terra, el dol de la llengua, el dol de la cultura, el dol de la família, el dol dels vincles, el dol de l'estatus social i el dol de la seguretat. Per tant, l'adaptació és alguna cosa que requereix molt d'esforç, i al principi, quan una persona és emigrant, es sent molt fràgil, molt vulnerable, i a més has fet una aposta grossa, o sigui que has deixat la teva terra, el teu país, per venir aquí. Bueno, a Itàlia nosaltres diuen el cervell in fuga. O sigui que som, aquí diuen el talent, crec que el talent en fuga, una cosa així. I llavors, clar, tota aquesta adaptació pressuposa un daltabaix. I com el teu protagonista, Francesc, també, que se'n va se'n va per una separació, s'ha de reconstruir, i també ha d'afrontar un dol, ha de reconstruir-se, i aquí hi ha paral·lelismes entre allò que és un dol de l'emigrant i un dol dins de la Catalunya, encara que, bueno, a tu te deien foraster, segur.
Sí, bé, hi ha com a... com allà gairebé totes les històries a què ens enfrontem són històries contemporànies i són històries molt creuades, no? També hi ha aquesta idea de que en la contemporaneïtat ens ha passat a molts, no? D'anar a viure a fora, anar a viure a l'estranger, de casar-nos, en el meu cas, casar-nos amb una persona que ha vingut també d'un altre país, no? També el meu germà està casat amb una altra persona d'un altre país, hem treballat en el meu cas, i segur que el Gaspar se'n recorda d'això, també d'un altre llibre que es diu La pell de la frontera, que va sobre precisament mecanismes migratoris, etc.
Sí, sí.
Que, per tant, predisposen o et fan... la part viscuda mai no és suficient, això és així, no ho podem amagar, però sí que et predisposen a unes certes categories ja de pensament, de dir, bueno, ara passaré per aquí, passarà això, passarà allò altre. Tens una certa previsió també perquè ja també tens una certa edat, no? I el cas del narrador, i en el cas meu, cada vegada que m'he desplaçat, així és com anècdota, des de que als 18 anys me'n vaig anar de casa he tingut 28 adreces diferents.
Déu-n'hi-do!
Sí, la qual cosa fa... Sí, però és una cosa habitual.
Tu saps, Francesc, perdona l'incís. Francesc, perdona l'incís. Tu saps que és la segona causa d'estrès al món són els trasllats?
Sí, sí, per això... Per això en algun moment el que volia era tenir-ho tot. Me recordo quan tenia un Opel Corsa i volia que tot m'hi capigués a l'Opel Corsa, per no tenir res més que el que capigués a un Opel Corsa. Això amb el temps va canviant, òbviament, i vas acumulant coses. Però sí, ho entenc perfectament, però per tot el que suposa el trasllat, no? Perquè el trasllat, de vegades tenim la idea de que és el trasllat dels mobles, però clar, els mobles és una part, diguéssim, adjectiva de la vida. El substantiu és què hi vas a fer, en què vas a treballar, quines dificultats noves t'hi trobaràs, quina altra cultura, quin altre tipus d'organització empresarial, si és que canvies de feina, quines altres estructures socials, de creences, de pensament... I això sempre és una cosa que et confronta amb un canvi, no? Doncs és normal. La part maca de la literatura és que et parla sempre dels canvis, dels conflictes, no? No hi ha literatura sobre el no-res. Sobre el no-res pot haver-hi llibres sagrats o el que sigui, però sempre que hi ha novel·la és aquesta tasca de la modernitat, de l'Occident, que intenta transformar alguna cosa o transformar-se ell mateix. Per tant, hi ha un conflicte inherent. Que tu hagis anat a un poble, que hagis anat a una ciutat, que hagis anat a un altre país, és evident font de tensions, no pot ser d'una altra manera.
Pàgina 143 de La Casa de Foc, que la gent parli molt de tu facilita les coses. Aquest interès gairebé entomològic pel nouvingut. Què fas, qui ets, amb qui et relaciones? Tot això estalvia una part de la feina que has de fer i que tant t'incomoda, presentar-te. El primer dia que et trobes algú per un camí de la vall només has de dir hola o adéu. A partir del segon hi ha una rialla de complicitat. Ja pots frenar la bicicleta per saludar. Si us trobeu gaire sovint, t'atures i a partir d'aquí cadascú decideix fins on arriba. No hi ha tanta gent amb qui parlar per aquestes contrades. Els carrers aquí són camins que s'ajunten i separen les cases. A més, hi ha la intimitat de la solitud forçada que multiplica les possibilitats que pot desplegar una conversa. Com que no hi ha gaire temps, si les primeres impressions donen confiança, es poden explicar coses que potser algú es penedeix d'haver dit. I aquí ja entrem en un tema importantíssim, no? Que és el que es diu i el que no es diu, el que és implícit en les converses, el que un ha d'intentar esbrinar pel seu compte, aquesta dinàmica que també reflecteix en Francesc Serés. Què t'ha semblat a tu, Mònia?
Sí, és que, clar, quan vas en un poble nou hi ha uns còdics, per tant, tu encara al principi no coneixes els còdics. A poc a poc vas coneixent, i en els pobles hi ha els implícits. O sigui, per exemple, a la novel·la del Francesc, no? La Can Sol, o sigui, on viu el Jordi i tal... Bueno, és que ja tothom té ubicat qui és, què fa, i tenen un prejuici o un juici sobre aquella persona. Quan tu ets nou, encara s'han de fer idees, però el bonic també és aquesta cosa d'acollir, no?, en els pobles, que això que has llegit, no?, de pots ja saludar el tercer dia, no?, en bicicleta, i a poc a poc aquí crees noves relacions que poden arribar a ser vincles que també et canvien la vida. De fet, crec que el que m'ha agradat molt de la novel·la és que el protagonista crec que fa un canvi amb el coneixement dels nous personatges, com, bueno, com el Jordi, com la Mar. La Mar és la noia que té 13 anys, i més o menys, i que, bueno, que ha tingut uns problemes a la vida, i llavors et fa reflexionar i et fa evolucionar. Jo crec que sempre, quan hi ha una trobada, hi ha canvis, hi ha transformació, i llavors sempre, jo penso sempre una cosa, quan ets un nouvingut, per una part perds i per l'altra adquireixes.
Sí, en Francesc, també estàvem parlant del que és una història, del que és una novel·la, i també sempre és la història d'una transformació, com passa a La Casa de Foc.
Mm-hmm. Sí, sí, és exactament seguint el fil del que deia la Mònia, no? És a dir, hi ha molts ritus de pas dins de la novel·la. Cada vegada, cada dol que ha dit, que ha descrit abans la Mònia molt encertadament, són dols que no deixen de ser processos, que són ritus de pas, no? El primer ritus de pas és el coneixement de la natura, que et demanarà uns preus, te demanarà una penyora. El coneixement de cadascuna de les persones no deixa de ser un ritu de pas. El que has descrit en aquest passatge és que mica en mica es van acostant, i bé, l'escena arquetípica és aquella escena del petit príncep i la guineu, no? que queden per acostar-se l'un a l'altre, per anar-se apropant fins que al final poden estar junts. Diu, no podem recórrer el primer tram tot el primer dia, no? Això és un ritual. Doncs bé, tots aquests rituals tenen un efecte efectivament transformador, que després el que fa és produir narrativa. Deies bé, clar, és la novel·la. La novel·la és la narrativa, és la narració, és l'explicació de quins són els camins, de quins són els espais, de quins són els efectes de totes aquestes transformacions sobre els homes, però també sobre les condicions, sobre les circumstàncies que els envolten, perquè així que modifiques també els personatges que l'habiten, el paisatge també queda modificat, d'una certa estranyesa a una certa part habitada, d'una part impermeable, doncs, a un diàleg amb tots i cadascun dels personatges que hi viuen, no? Per tant, sí que hi ha aquest procés de transformació que és una constant, fins i tot una de les novel·les arquetípiques del segle XX, del segle passat, és la transformació, és la metamorfosi, no? Per tant, sí que és veritat que sense aquest camí, sense aquest trànsit, no hi ha narrativa, i la narrativa també és una narrativa pròpia, personal, col·lectiva i a la vegada transmissible, que és el que fa la novel·la quan li dona forma, no?
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Arribar a viure a un poble, amb Mònia Presta i Francesc Serés.
Julio Cortázar. No hi ha res perdut si es té el valor de proclamar que tot està perdut i que cal començar de nou.
Hi ha també d'entrada molta incomoditat. A mi m'agradaria parlar de la incomoditat també física amb la Mònia Presta i amb Francesc Serés, perquè potser, pregunto, potser tenim la comoditat sobrevalorada. Al principi, el narrador de La Casa de Foc, doncs, té fred, molt de fred. No me'n vaig poder estar, diu, quan l'estufa va començar a escalfar, la casa va ser com si se li despertés el cor. No me'n vaig poder estar i vaig seure tan acostat com vaig poder, i durant una bona estona em vaig quedar mirant les flames rere el vidre de la porta. I després hi ha els escorpins. Diu, no exagero, llegim a la novel·la d'en Francesc, durant els gairebé 6 anys que hi vaig ser, vaig trobar escorpins a terra, vora l'estufa, a la dutxa, sota un tovalló, a les cortines, llegint un llibre, vora un interruptor i, per descomptat, per les parets. Algunes nits d'estiu era escandalós i, si canviava el temps, encara més. Aquesta incomoditat, no sé si a la Mònia t'ha sorprès, tu no vas viure aquesta incomoditat física,
Bueno, et diré que la vaig viure quan em vaig separar. O sigui, que quan em vaig separar, bueno, no va ser una separació, diguéssim, amical, d'amistat. Uh-huh. Llavors, clar, hi van haver moments que veia que em tallaven l'aigua, que em tallaven la llum, que em tallaven el gas, que no tenia dutxa d'aigua calenta. O sigui que a l'hivern, jo cada dia m'arribava una notícia nova i estava com, ostres... I llavors, clar que la incomoditat la sents i es sents desemparada. Jo em vaig sentir desemparada, però també coincidia, bueno, ja n'hem parlat a vegades aquí, amb l'època de l'accident, per tant, no havia tingut, no tenia feina, bueno, que m'estava recuperant. Per tant, et sents vulnerable, et sents incòmode, et sents en un ritual de pas que dius, ui, 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 què passarà aquí? I llavors, també, quan he llegit aquí a la novel·la del Francesc Els escorpins, he pensat, que fort, no? Quin animal que et vas trobar, Francesc, que també a la simbologia és com una simbologia de mort, no? Perquè són verinosos, a l'Àfrica porten malament, a la simbologia junguiana, també en totes les cultures els temen, no sé, li tenen por, i després vaig pensar en Jung i dic, ostres, la simbologia de Jung, en Jung, això significava mort, anar en un moment fosc, gris de la vida i tornar a néixer, no? Llavors dic, ostres, com l'Ave Fènix, i dic, mira que bé, o sigui que encara que hagis anat allà i hagis patit, després sempre de les ombres pot sortir la llum.
Francesc?
Sí, la idea de la incomoditat, jo aquí la relativitzo una mica, eh? És veritat que et serveix per bastir una narrativa i per bastir una història, però amb això sí que, com us ho diria, va molt bé haver llegit i haver viscut una mica, i simplement, també us ho diré així, avui dia tenir tele, no? És a dir, o llegir les notícies cada dia per internet o per diari, i veure les incomoditats a què s'enfronta molta gent. Amb això sí que és veritat que va bé descriure-les. Fixa't que el llibre mai són incomoditats dramàtiques, molta gent no hauria pogut viure en aquesta casa, òbviament, no? Però sí que el narrador el que fa és relativitzar-les i dir, bé, són coses que s'han de superar. Molta gent hauria sortit
marxat,
cames, ajudeu-me,
sí.
De la masia en veure el primer escorpí. Però què passa? Home, dius, deu haver-hi molts llocs al món on encara n'hi deu haver més d'escorpins, i que els perills deuen ser més grans i que el fred deu ser més intens. I això, la part bona és que la cultura, per això te parlava de les experiències prèvies, t'ha fet una preparació, t'ha fet una propedèutica, no? T'ha explicat com han viscut molta gent arreu del món, com han patit, com han sobreviscut a circumstàncies molt més extremes, molt més complexes que les teves. I aleshores també aquesta cosa tan poc habitual en altres cultures i tan habitual en la nostra, no? Que és la cultura de la queixa, no? De dir, sempre ens queixem de que ara no tenim una cosa, ens falta una altra, ens falta una altra, ens falta una altra, però no valorem mai el que tenim. El que tenim és moltíssim. És un sostre, molta gent no en té. És aigua, molta gent no en té. I escorpins, bé, molta gent té altres bèsties, no? Tens menjar taula, sí. Tens la roba que pot ser neta, sí. Tens un cotxe, sí. Bé, doncs valora el que tens i no tot el que falta i no tot el que, per dir-ho d'alguna manera, et molesta o t'incomoda o et fa, per dir-ho d'alguna manera, mal. Bé, això hi és i això ho has d'acceptar, ho has d'intentar millorar, evidentment, no cal viure patint, però també cal, no sé, tenir un llindar de patiment i de frustració bastant més elevat, no? De dir, bueno, viurem així, tampoc no passa res, ningú no ens jutjarà per viure d'una manera o d'una altra, no?
Crec que parles d'un tema important, que és la resiliència, o sigui que una persona que ha fet molts canvis i tu com a foraster allà i jo com a emigrant, totes les persones que van anar fora desenvolupen la resiliència. Llavors, òbviament, si hi ha les condicions adequades, o sigui que això hi ha estudis sobre això, o sigui que si hi ha factors de protecció, com per exemple tenir un entorn amable de persones properes, tenir vincles, també tenir feina, això són factors de protecció. Però segurament als emigrants el que li passa a molts és que desenvolupen la resiliència, no? aquesta capacitat d'afrontar situacions difícils amb esperança i dir, bueno, endavant, i això no serà per tant.
És clar, és que és així, perquè és que quina és l'alternativa? La queixa. És que, i si no t'escolta ningú? Vull dir, la queixa està bé, però tant si t'escolta algú és enutjós, no? Perquè pobra persona que t'està escoltant allà queixant-te, pues soluciona el problema o canvia de casa, però a mi que m'expliques, no? Com el silenci, no? De què serveix? Bé, doncs al cap d'un temps has d'aprendre com viure amb escorpins, com has d'aprendre com viure amb la resta d'incomoditats. I això també és una manera també de recuperar una mica, tu has parlat del concepte de resiliència, però que està molt bé, que l'accepto totalment i que només faltaria, però ja és que en la pròpia literatura clàssica el concepte d'areté, no? De virtut, de dir, bueno, doncs no et queixis, tira endavant, no demostris que això et fa mal, no demostris que... Però no com una cosa, diguéssim, ni masculina, ni de demostració d'algun tipus de característica pròpia, sinó de dir, bé, agafa una mica les coses tal com te venen i sobretot, no les exageris amb els termes que et marca la societat contemporània, no? De dir, bueno, necessitem l'aigua calenta, però aigua molt, molt, molt calenta. Bueno, escolta, de vegades jo de petit me'n recordo que només teníem una estufeta molt petitoneta a casa i era una estufeta de llenya que escalfava la cuina i una mica el passadís i fèiem vida a la cuina, no podíem fer res més. Vam ser infeliços per això, no? Ostres, jo recordo uns moments meravellosos a la cuina, però meravellosos, no? Doncs no vull, no, amb això no vull frivolitzar sobre les dificultats que tenen les persones per escalfar les cases, eh? Però, doncs, en el meu cas va ser així, no? Que vaig pensar, bueno, doncs tot això s'ha de superar, només faltaria.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parlant de la incomoditat a partir de la casa de foc d'en Francesc Serés i del fet d'arribar a viure un poble.
Maria Robinson. Tot i que ningú pot tornar enrere i fer un nou començament, qualsevol pot començar a partir d'ara i fer un nou final.
Pàgina 65 de la casa de foc. I estava bé allà encès. El que més m'agradava era la companyia de gent que no sabia gaire res de mi. Hi havia gent que tenia coses a dir, d'altres ben poques, n'hi havia que les sabien explicar de manera entretinguda i n'hi havia que escoltar-les era com caminar entre esbarzers. Una història i ara una altra i sempre en volies més. Anècdotes que els havien passat, les imatges que feien servir, els llocs que descrivien, les pors, les històries que volien explicar una cosa i n'acabaven explicant una altra, els detalls que acompanyaven les recapitulacions... etc. M'estava bé participar de biografies de les quals no m'havia de sentir responsable. De fet, hi ha un altre moment del llibre, que ara no recordo, estic citant de memòria, en què el narrador diu que, així com hi ha gent que fa col·lecció de diferents coses, doncs el que li agrada al narrador, són el que recorda, són les històries dels altres, no? Francesc, i aquí veiem que el narrador, aquesta primera persona, es va desdibuixant progressivament per donar protagonisme a les històries dels altres.
Doncs sí, efectivament, hi ha una part de tot això, perquè aquí és on jo diria que el narrador s'acosta més a l'escriptor, i perdoneu que ara ja parli una mica de mi, perquè hi ha una part... que sí que m'ha interessat molt sempre, que és aquesta part de les històries de vida. Les històries de vida que moltes vegades pensem que són properes a la tafaneria i que altres que disciplines com la psicologia, com l'antropologia, com la sociologia, el que fan és intentar esbrinar en què consisteixen, no? Perquè hi ha una part subjectiva, hi ha una part objectiva, hi ha una part de relació amb el món, hi ha una part també de relació amb les altres persones que normalment o que tot sovint no queda recollida. I és una indagació també, no deixa de ser una indagació la novel·la, sobre totes aquestes vides que es perden i que no van enlloc, no? És a dir, com recollim tota aquesta quantitat de vida que no queda en cap document, que no queda en la memòria col·lectiva i que d'alguna manera trenca aquest recurs democràtic de la memòria. És una cosa que ja m'havia interessat en altres llibres. En la matèria primera el que vaig fer va ser entrevistar un munt de treballadors per veure si existia això que anomenem classe mitjana. En tots els meus llibres les persones normalment són més aviat gent anònima, gent que fa una vida que no té aparentment una història forta darrere. El que passa que jo sí que crec que la literatura el que ha d'intentar fer és rescatar aquesta part de vida i intentar posar-la en joc en un context de coneixement, com si de totes aquestes anècdotes poguessis treure en una categoria. Sé que és una tasca que té moltes vies d'aigua i que entra en moltes contradiccions, però no deixa de ser això, gairebé ho he fet en tots els meus llibres i La casa de foc no és una excepció.
En el teu llibre, com hi ha molts protagonistes, hi ha el protagonista i els protagonistes, a mi m'ha recordat molt Pirandello. No sé, jo deia, ostres, hi ha moltes coincidències, perquè a l'obra de Pirandello els personatges són, són protagonistes tots alhora. I llavors he pensat, bueno, potser el Francesc s'ha de plantejar fer una obra teatral, perquè és tot molt coral. Jo ho veig molt coral.
Sí. Sí, sí, de fet he escrit teatre, tinc un llibre que són tres obres de teatre i sí que és veritat que aquí hi ha quatre personatges que estan, diguéssim, que són els que porten tota l'acció, que tenen un repartiment bastant democràtic del temps, no? Diguem-ho així, que són la Carmina, que és la mare de la Mar, que abans has parlat, la Mar, el Jordi, que és l'avi, i el narrador, no? I aquí sí que es disputen una mica el temps, però també deixen introduir els altres. Aquesta idea de més que novel·la coral, que també està ben vista, Mònia, és també aquesta idea de donar veu a tothom, no? I donar-li un cert protagonisme, en el sentit de dir el temps de representativitat que tu tens a la història és el grau també d'importància que vull que tinguis a la vida. Per tant, hi ha aquest punt de dir el poder és el temps que ocupes en els altres. Quant de temps ocupes, quant de pensament, quanta estona hem parlat de tu, com et coneixem, tots els problemes que ens has donat, etc. Això també és una forma de poder, però no deixa de ser també una forma de relació primària, però primitiva, si es vol dir així, però també al mateix temps plenament contemporània.
Llegim. Ser a prop d'en Jordi o de la Carmina augmentava l'aïllament. Hi ha persones que, en comptes de fer companyia, et separen dels altres. I també hi ha el moment culminant, que és el dinar de germanor del diumenge. Hi ha unes 100 persones que recorden cada any les mateixes anècdotes que fan servir de conjur, de record comunitari, que encara dibuixa el clos que els uneix. Sense la història que recorden tots plegats, aquí no són res. Sense aquesta barreja de records individuals i compartits, tota aquesta gent es desfaria com si fossin de cendra. Una bufada de vent com la que va torcer l'estructura de l'embalat i desapareixerien tots. Bé, aquí el narrador al·ludeix també el que comentaves abans, Francesc, no? Aquesta necessitat d'intentar, no?, que les històries sobrevisquin, que no s'esveixin en el no-res. Pel que fa a les trobades, aquest moment culminant, el dinar de germanor del diumenge, i fent referència, Francesc, a la situació actual en què ens trobem a causa de la pandèmia, en què força gent vol marxar fora de la ciutat, no? Vol anar a viure precisament a poble. Penses que la vida dels pobles, com diu el tòpic, és menys anònima que la de les ciutats?
És una bona pregunta, i que té relació també amb la primera part de la descripció que has fet. Quan estaves parlant, a mi em venia al cap aquestes dues imatges que venen de Grècia, no? Que l'home és un animal polític, és un animal social que necessita els altres, i al mateix temps és el logos, és la paraula, és l'ésser que necessita comunicar-se, i que aquest llenguatge és un fet social. I és un fet social en la mesura en la que el pots compartir, i el comparteixes en la mesura en la que tens llocs de trobada com aquest embalat, com aquest espai en la qual es repeteixen les històries, no? En aquest sentit, home, arribar a un lloc i haver de compartir les històries sempre té una certa dificultat, perquè depèn també del teu coneixement de les històries, de la part que tu vulguis compartir. En un lloc petit, d'una manera òbvia, hi ha unes històries que estan més marcades que d'altres, és a dir, les persones ocupen un espai més gran, simplement perquè te les vas trobant una i una altra vegada, no hi ha possibilitat de no veure-us. Sembla que d'això hi havia uns estudis de veure quanta gent podíem arribar a conèixer, però no de recordar-te de noms i cognoms, sinó de recordar-te una mica d'alguna part essencial d'aquestes persones. Deien que eren al voltant de 2.000, una cosa així, que dona una mica també la mesura de determinats pobles o determinats llogarets o valls, etc. És clar, què passa? Que, home, el coneixement de l'altre, aquella part de respecte, allò que tu necessites per dir-li, ei, te tinc en compte, ei, sé qui ets, sé de, en quins moments has patit, sé de què té por el teu fill, sé què li ha passat a la teva dona o sé què va passar al teu pare quan va anar a tal lloc. Tot això són elements que són necessaris per viure i potser en una ciutat això és diferent, es vincula diferent, però quan vas a un lloc petit és absolutament necessari. Hi ha una notícia que vaig, una part d'una notícia que vaig llegir fa poc, perdoneu que vagi una mica més lluny, però es veu que, segons he llegit, també això potser seria molt discutible, us en recordeu d'aquell Roldán de la Guàrdia Civil que
Oh, i
van agafar
tant.
amb molts diners a
Sí, i
l'estranger i
tant.
tot plegat?
Un personatge.
Doncs es veu que es va derrumbar, ell va caure, es va enfonsar quan el van posar en un mòdul d'aïllament, quan estava sol. Allò el va matar. Veure's sol, sense poder parlar amb ningú, el va fer embogir. És a dir, la solitud és un exercici complicat, eh? És molt, molt complicat. I això en els pobles també has de poder-ho modular d'una altra manera que en la ciutat, que la solitud també existeix. És a dir, no estic dient que en un lloc passin coses que en altres, sinó que passen de manera, simplement passen de maneres diferents.
Mònia?
Sí, és que som un animal social i necessitem els vincles, necessitem, siguin més estrictes o menys, però necessitem perquè això ens ajuda a definir la nostra identitat. De fet, quan hi ha un emigrant, el que passa és que la majoria dels emigrants al principi intenten integrar-se, per tant, no pensen o sigui, pensen a aprendre la llengua, a no estar amb la gent del seu país, per exemple, estar amb les persones del lloc, i llavors tot això genera vulnerabilitat, fragilitat, hi ha solitud, i on al principi potser, com un està molt involucrat a integrar-se, quan tot això ja està fet, llavors arriba aquesta solitud. I de fet, jo em trobo amb pacients que potser han fet la tria de no estar amb persones del seu país, i en moments de debilitats això pot generar desequilibris emocionals greus. O sigui, això d'embogir que dius tu pot passar,
Absolutament
i
d'acord.
passa, la majoria passa als estrangers, eh? O sigui que...
Absolutament d'acord, Mònia, absolutament d'acord. Això és una experiència que jo ho he viscut també amb la meva parella i de vegades també amb amics que han vingut que hi ha un moment que diuen, jo tinc necessitat d'això. Mutatis mutandi, i en més petit, jo de vegades enyoro molt els moments en els quals puc repetir els codis en els quals em feien feliç fa anys. És a dir, allò de poder estar amb els amics al voltant d'una foguera i poder parlar sense filtre, sense correcció política, sense cap tipus d'aquestes cotilles també més, entre cometes, culturals, més, diguéssim, institucionals que tots ens hem posat a sobre, doncs són mecanismes d'enyor que indiquen que hi ha una mancança, no, que no cal fer-la nostàlgica, però que sí que et diu, sí que et recorda llocs d'on vens, llocs que et van conformar i que dius, bueno, on són, no? I en el cas dels migrants és evident que això és molt així, sí, totalment d'acord.
Diu la Mònia Presta de quan va aterrar a Catalunya. El que al principi no m'agradava era que quan sortia no podia xerrar amb tothom, perquè els romans són molt oberts i molt sociables, i això ho trobaves a faltar.
Sí, bueno, jo sóc una persona molt sociable, per tant, clar, tu imagina't, arribes aquí, no parles ni català ni castellà, vale que jo un any em vaig treure les dues, el D i el de català i el superior al castellà. Però al principi, de què parlaves? De pastanaga? Si us plau, quan tu necessites expressar-te. I llavors, clar, hi ha aquest sentiment d'enyorança. De fet, allò que em passava i que passa a tots els emigrants és parlar de la teva terra al principi. I és
Sí.
com, ah, és que aquí, allà no es fa així, aquí es fa així. I això serveix per no perdre la identitat i per reafirmar l'autoestima. I llavors jo fins i tot he arribat a tenir coses d'Itàlia a la cuina que mai l'havia tingut des de la vida. però això em servia. I llavors, clar, una altra cosa, una diferència entre Roma i Barcelona, això va ser molt gran per mi, va ser que Roma és un petit poble, o sigui, és un gran poble, o sigui, és una ciutat enorme, però és un poble. Tu pots passar un dia sencer xerrant amb tothom, tu passes superbé, o sigui que si un dia tens un dia que no fas feina, tens òtium, o sigui, els romans són molt divertits, es fan bromes, encara que no ho coneguin. Jo vaig arribar aquí i era com, però si tothom va a la seva. A més, clar, la llengua construeix la forma mentis. Per tant, jo estava pensant, que fan servir una expressió, anar per feina. O sigui que clar, jo pensava, no pot ser. I al principi ho vaig patir. A poc a poc vaig adaptar-me i també vaig entendre que aquí hi ha un cert grau de desconfiança del que és de fora, però per obvis motius històrics. Almenys jo m'he fet aquesta reflexió, aquesta hipòtesi, que no sé si esteu d'acord, però hi ha com una por del qui ve de fora a veure què ens farà, però després el poble no em passa.
És sí. Com, no?
No,
el Maresme.
No, el poble, fins i tot les meves amigues diuen potser t'ho faran alcaldessa un dia, perquè...
Oh, estaria bé, Mònia, que et fessin alcaldessa, bueno. que et votessin per alcaldessa i seria, home, seria molt engrescador, eh? No?
Bueno.
Bé, no cal descartar res. Ens queden 3 minuts, hem d'acabar aquest programa. En Francesc Serés li demanaria alguna última reflexió. Podríem estar, evidentment, hores parlant del tema, però el que nosaltres convidem és a llegir la novel·la, La Casa de Foc, en aquest cas, i una novel·la, evidentment, no es pot explicar en paraules, perquè si es pogués explicar en paraules parlades, com ara a través d'un programa de ràdio, doncs no valdria la pena haver-la escrit, va molt més enllà. Però sí que ens agradaria parlar d'aquest concepte de por i de desconfiança, perquè està explicat d'altres maneres i d'una forma narrativa i amb molta complexitat i amb molts matisos, però d'aquesta por i desconfiança de la qual ens parlava la Mònia, creus que en realitat estem parlant d'això, Francesc, de la por al desconegut, com un dels grans obstacles a l'hora d'integrar-se quan un arriba a viure a un poble?
Sí, escoltant atentament la Mònia, pensava que això una mica passa tot arreu, eh? Vull dir, jo de vegades caricaturitzo una mica la meva estada a Rússia quan dic que l'única persona que se m'ha adreçat a Rússia va ser un noi negre que era treballava a l'ambaixada del Congo a Moscou, i ha estat l'única persona que en tots els viatges que he fet mai se m'ha adreçat espontàniament, i estava incuriosit per saber d'on venia jo, perquè em veia diferent, no?, també allà a Rússia. Vull dir que penso que és un universal, la por i la desconfiança a lo nou, a l'inconegut, al que arriba, que no passa només a Barcelona, sinó que t'ha passat, en fi, si passa a Barcelona, Mònia, imagina't les ciutats nòrdiques.
Ai,
que
sí,
arribes,
sí.
I dius, bueno, aquí com interactuo, no? Que de vegades tens sort en algun lloc, però en general és bastant complex. Som societats molt complexes que tenen el temps molt acotat, també els horaris molt acotats, els espais molt acotats, i llavors qualsevol transgressió d'aquest espai o d'aquest temps realment genera, doncs, aquest punt de desconfiança, de distància, i fins i tot dir-ho així, perquè no, de conflicte, no? El que passa que, bueno, estem aquí per intentar trencar-lo i per intentar superar-lo.
Francesc Serés, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta La Casa de Foc. Deixem a Olot tranquil·lament fent teletreball, suposo.
Moltes gràcies, sí, estem aquí teletreballant entre Olot i Barcelona, però sí, majoritàriament teletreballant des de casa, sí.
Anant per feina, com diria la Mònia, eh?
Sempre.
El narrador és també un home molt enfeinat, que fa llargues jornades laborals. Mònia, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
fins aviat,
Gaspar.
A les oients i als oients també, moltes gràcies, una abraçada.